La intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i també està entrant amb força al món educatiu. Però com l'hem d'incorporar a les aules? Quins són els riscos i oportunitats que presenta per als alumnes i professors? Per parlar d'això, avui ens acompanya la Margarida Romero. Ella és investigadora en Ciències Socials, Intel·ligència Artificial i Educació i professora de la Facultat de Ciències d'Educació de la UIC al campus de Sant Cugat. I també Sant Cugatenca, oi, Margarida?
Sí.
Molt bon dia, benvinguda.
Gràcies, gràcies per la invitació.
Parlarem avui d'un tema que jo dic, crec que gairebé està cada dia a les converses, no?, de moltes persones, com diríem a l'època de Twitter, trending topic, gairebé en les converses habituals. No sé què t'ha portat a tu a investigar la relació de la intel·ligència artificial amb l'educació.
De fet, era una temàtica sobre la qual ja estàvem investigant ben abans del ChatGPT. Ara sembla que hi hagi un abans ChatGPT i no hi hagués res,
sí,
i un després de ChatGPT. Però, de fet, els aspectes d'intel·ligència artificial en educació hi són des del començament de la informàtica, des del començament en què es van crear els ordinadors i van haver persones dient com ho podem utilitzar per aprendre millor, podem fer tutors intel·ligents. Avui aquests tutors ens semblarien una mica bàsics, i el meu interès ha estat sempre sobre com utilitzar la tecnologia per aprendre, i ha estat més en el camp de l'e-learning, que era allò que es feia fa 20 anys per fer cursos primer en CD-ROM, DVDs, aquests suports que els joves no coneixen avui dia, i després a internet.
És que tot evoluciona molt ràpid.
Molt, moltíssim.
Ara em deies, abans de començar ja ho repeties, la intel·ligència artificial ja era molt abans de ChatGPT. De què parlem exactament?
De fet, intel·ligència artificial potser no és una paraula fantàstica, perquè, de fet, el terme intel·ligència ve també d'una consideració d'intel·ligència que és molt diferent al món anglosaxó i en les llengües llatines, i, de fet, si només el terme intel·ligència ja posa moltes preguntes quan preguntem als nostres futurs mestres, no? Què és ser intel·ligent? Què és un mestre intel·ligent? Què és un infant intel·ligent? Aquesta definició ha canviat molt. Abans podria ser més memorístic, avui està molt més centrat en resolució de problemes, també en empatia, capacitat de gestionar situacions d'incertesa, de complexitat, i clar, això fa que també tot aquest camp que és la intel·ligència artificial és una voluntat de crear sistemes que imitin certs processos cognitius, i per això ja també tenim moltes famílies diferents d'intel·ligència artificial.
Per tu, quin seria el millor terme per fer referència al que anomenem intel·ligència artificial?
Podrien ser sistemes d'imitació cognitiva, però sona potser una mica... Ara estem acostumats a IA,
sí.
Però són imitacions, que ara donen uns resultats que, perquè tenim moltes dades d'entrenament, poden ser resultats que ens semblin molt bons i que poden ser útils en certes tasques, però segueixen sent sistemes d'imitació humana.
Ara fa un any va publicar una guia, Usos creativos de la inteligencia artificial en la educació, ho vas fer amb el també investigador Àlex Omeneta. És un llibre disponible en obert i que de fet ja suma 70.000 descàrregues. Què hi trobem en aquesta guia i quins són els principals objectius d'aquesta publicació?
Sí, el nostre objectiu ha estat també que arribés a tothom, perquè de fet era una conversa que abans els que estàvem també treballant IA Educació, abans del ChatGPT, de vegades ens trobàvem una miqueta doncs, com els raros, no? Aquesta gent que està estudiant aspectes que no tenen res a veure en educació. I després, amb l'arribada de les IAs generatives, tothom s'interessa. Per què? Perquè té un impacte en la producció, sobretot textocentrada, o sigui, de textos, però també imatges, vídeos...
So, fins i tot.
So, fantàstic, també. I clar, ara sí que interpel·la tothom i tots els actors educatius de manera molt forta. Però, és clar, són unes eines que fan que necessitem pensar com volem utilitzar-les.
Ara parlaves, ara la intel·ligència artificial, sobretot la generativa, interpel·la tothom. Creus que aquest és un dels motius pel qual la guia ha tingut tan bona acollida? Més de 70.000 descàrregues?
Sí, sí, sí. I crec que és també perquè hem donat veu a... Fins i tot tenim un capítol que ha estat coescrit amb estudiants, amb alumnes de secundària, perquè també hi ha moltes guies d'organismes internacionals, de la UNESCO, la Comissió Europea ha fet molta regulació i molt esforç d'anar cap a iniciatives també d'intentar trobar doncs, usos ètics, però també volíem tenir el punt de vista dels alumnes. I aquests alumnes, com alguns dels professors, com menys coneixen l'IA, més representacions errònies i també expectatives, tant negatives com positives, en tenen. Mm-hmm. Alguns alumnes esperen que no hagin de fer feina en el futur. En alguns casos. Llavors, aquesta guia és també quina és la visió de diferents actors, investigadors, docents de diferents nivells educatius, però també famílies, actors associatius, i quines són les iniciatives per fer una culturació a l'IA i quines són les pràctiques que podran ser interessants per mantenir també el desenvolupament de competències i no descarregant l'eina certes tasques.
Que això és una de les preocupacions que hi ha, eh? Mm-hmm. A qui va dirigida aquesta guia?
Està pensada sobretot mestres i investigadors. O sigui, tenim aquestes dues, però també l'han utilitzat també algunes administracions i departaments d'educació. Ens han convidat a un fòrum IA Educació a Pequín, a la Xina, on hem pogut veure també perspectives que són força diferents, mm-hmm. perquè amb una també mentalitat de regulació molt diferent, o sigui, amb una aplicació molt forta quan es fan iniciatives de tecnologia, però també fins i tot territoris com la Polinèsia, on la intel·ligència artificial té reptes que són també específics a un tipus de llenguatge que no és un llenguatge tan proper com les llengües anglosaxones, uh-huh. sinó són llengües que són molt simbòliques, més icòniques, com pot ser el japonès o aquestes llengües de la Polinèsia. I tot això té implicacions perquè nosaltres utilitzem aquestes eines que estan optimitzades per les nostres perspectives, uh-huh. però en contexts molt diferencials, doncs també veiem sí, com es generen resultats que no...
Els biaixos, no?
Sí,
que genera. Mm-hmm. A la guia proposeu, de fet, una escala de l'1 al 6 per classificar els nivells de compromís en l'ús mm-hmm. de la intel·ligència artificial. Ens pots explicar breument aquesta escala i com s'aplica en el món de l'educació?
Sí, i tant. I de fet, és la idea de la tecnologia pot ser utilitzada sempre de manera adient o no adient. I això amb els mestres a la UIC també doncs, ho treballem, no? Que és un mestre de tenir criteri uh-huh. i per ajudar justament als mestres a tenir criteri davant de la tecnologia, perquè són ells el quilòmetre zero en el camp de prendre decisions, han de pensar, aquest tipus de tecnologia està fent que el nostre alumnat o nosaltres com a mestres siguem passius consumidors de tecnologia, o bé estem utilitzant-la de manera creativa. Llavors, aquests nivells el que fan és diferenciar els usos més passius, en els quals de vegades fins i tot no sabem que s'està utilitzant, per exemple, els sistemes de recomanació de contingut. Uh-huh. N'hi han també en educació i no som conscients de com funciona. I això els mestres haurien de poder de dir, doncs no em sembla bé que per aquest alumne hi hagi aquest tipus d'adaptació, hem de, nosaltres volem proposar-li aquest altre, o sigui, hem de mantenir un cert control com a educadors sobre el tipus d'eines de recomanació. I després usos creatius, que és també anem a pensar en certes tasques, en quin aspecte ens pot ser útil o no, o sigui, també la decisió de no utilitzar-ho, de cara a millorar les competències dels uh-huh. alumnes i fer-ho de manera ètica.
Ara ho deies, la intel·ligència artificial, igual que la tecnologia, no és bona ni és dolenta, és, uh-huh. És una eina. Ara bé, quins són els riscos d'introduir intel·ligència artificial a les aules i de què depèn que sigui una eina que millori o perjudiqui uh-huh. en l'educació?
Sí, podríem mirar-ho primer des d'una perspectiva alumna, i des d'una perspectiva alumna el que és important és pensar que aprendre és fer esforços. I això qualsevol intent de dir no, serà divertit i no farem cap esforç és mentida. Aprendre requereix esforç, repetició, freqüència, i això vol dir també que hem de fer conscients als nostres alumnes que delegar certes tasques van contra seu. Uh-huh. És com si anéssim al gimnàs, ens fem un selfie i marxem.
Exacte. És fer trampes.
És fer trampes. Llavors és també mantenir els esforços quan és necessari, però també ser conscients que hi ha per certes tasques doncs, que ens pot ajudar si ja tenim la competència. I de cara als mestres és important també els aspectes de qualitat de la informació. I aquest és un element sobre el qual insistim molt. No podem delegar si no tenim els coneixements previs. Per què? Perquè, per exemple, en generació d'imatges uh-huh. històriques, I això hem fet proves, anem a generar imatges sobre la història del monestir de Sant Cugat, tot plegat. Si no tens coneixements sobre aquest període, no pots veure les incoherències històriques. Llavors, fins i tot ara és molt més important tenir coneixements disciplinars forts, perquè no sabem les informacions que rebem fins en quin punt poden ser voluntàriament o involuntàriament certes o no certes.
Desinformació, no? Que ens preocupa a tots molts. Precisament un dels riscos que expliqueu la guia és aquesta desinformació. Ara ens posaves l'exemple de la IA generativa d'imatges. Com podem ensenyar als estudiants a detectar aquests continguts que són falsos, generats per IA? Cal aquest coneixement previ, potser que apuntaves ara?
Exacte, o sigui, des d'una banda necessitem coneixements de les diferents disciplines de manera forta, i això tant per als alumnes com pels mestres, i la introducció de la IA fa que a nivell de exigències del món laboral tinguem encara més exigències, o sigui, que no hem d'anar cap a menys, hem d'anar cap a més, però a més hem de fer una educació a la lectura d'imatges, a l'anàlisi de fonts d'informació de manera molt més forta. I el que nosaltres fem és també convidar. En lloc de dir, mira, hi ha un elefant en l'habitació i anem a ignorar-ho, que passa molt sovint, perquè també alguns mestres diuen, doncs els meus alumnes ho estan fent servir i potser jo estic una mica endarrere, i aquesta cosa de...
Cal actualitzar-se.
Exacte, cal actualitzar-se, però cal parlar-ne i de dir, el que estàs fent, ensenya'm quin és el teu procediment. Aquesta part no és ètica, o aquesta part l'hauries de comprovar. Digue'm com has fet aquest prompt, no? O sigui, com has donat instruccions a l'IA. La manera de donar instruccions a l'IA potser està reflectint que no tens un coneixement prou adient del que estàs demanant.
De la temàtica per demanar-li aquesta intel·ligència que t'ajudi. En un dels capítols abordeu també el tema de la censura. No? Hem parlat ara d'aquesta desinformació, però també hi ha una qüestió de censura en les IA generatives. També hem de pensar que cada IA està creada per un determinat grup d'empreses o governs. Per tant, això també ens ha de posar a la pista, com a tota la informació que consumim, no? Com quan agafem un diari. Ens pots posar alguns exemples en aquest context?
Sí, hem treballat amb investigadors ucraïnesos que estan refugiats, i el que ens ensenyen també és, per exemple, doncs, intel·ligències artificials, doncs, que han estat produïdes a Rússia, doncs, que censuren tot el que és ucraïnès. Què fiquen? Doncs, en lloc de fer altres paraules, allà han decidit ficar flors. Llavors surten flors. Aquí és molt evident. Però després hi ha una censura que és molt més subtil i que costa molt més identificar,
que
és l'omissió. I aquesta omissió sí que la trobem molt. Per exemple, nosaltres treballem ciències socials amb els mestres de primària, i hi ha aspectes en ciències socials que són controvèrsies societals que hem de tractar a l'aula amb molta cura, des d'una perspectiva dels valors, des d'una perspectiva molt... o sigui, des d'una perspectiva que un humà pot gestionar. Aquestes eines han estat precensurades de cara a no entrar en cap polèmica. Però el retall, ho han fet un retall molt fort, perquè no volen cap polèmica. Llavors ens trobem que moltes...
Han canviat molt amb els anys.
Sí.
No? Quan abans preguntaves a ChatGPT i li preguntes ara...
Totalment. I com més anem, més retallats.
Més censura hi ha. Vull dir que ho hem pogut anar veient. El paper dels docents serà clau en aquest context. Ara tu explicaves que potser pot fer por, però no hem de fer allò de no veure l'elefant a l'habitació. Estan prou formats, en el cas que jo crec que possiblement molts no, igual que la societat en general, què els hi diries i com els encoratjaries, no, a no fer allò de posar-nos la bena davant dels ulls i ignorar la qüestió de la IA?
Jo crec que, o sigui, justament és les feines en el sector educatiu són de les feines menys automatitzables, i això els diferents estudis, quan fan comparació de diferents tipus de feines, les de mestre, especialment infantil i primària, secundària també, universitat una mica menys, però sobretot en primeres etapes són de les feines menys automatitzables. O sigui, estem davant d'una tasca que és molt difícil d'automatitzar. Primera bona notícia, la feina de docent és complexa, i crec que tots reconeixem que ha de ser principalment una relació humana per davant de tot. I sobre la preparació, aquest és un element que, de fet, les facultats d'educació, doncs, a diferents nivells i en diferents assignatures s'estan considerant, i jo crec que aquí és molt important també els aspectes de valors. com la tecnologia canvia, però hem de tenir un compàs intern de què és ètic, de què és la propietat intel·lectual, de quina voluntat també de desenvolupar ciutadans crítics, ciutadans que siguin capaços de generar continguts, no només consumir-los, de utilitzar la tecnologia per crear i no només per consumir continguts. Tots aquests aspectes són aspectes que es treballen en diferents aspectes del programa.
Ara sembla que hem anat per una via més catastrofista, no? De la desinformació, de la censura, però de ben segur que la intel·ligència artificial també ens pot portar aspectes positius en l'educació. Com ens poden ajudar a les aules algunes d'aquestes eines d'IA?
Hi ha molts exemples positius i, de fet, també els alumnes ens han ensenyat molts usos que són interessants, perquè, de fet, si vols aprendre, és una eina fantàstica, perquè pots tenir un tutor de llengües que et corregeixi. Li has de demanar, o sigui, has de crear el teu...
has de demanar les instruccions. No?
Però si vols aprendre, o fica'm un altre exemple, o tinc un examen de l'any passat, fes-me uns exàmens amb preguntes similars. Un alumne que vol aprendre, o sigui, el voler aprendre és la clau, utilitzarà aquestes eines d'una manera fantàstica. Un alumne que no creu en el procés d'aprenentatge utilitzarà per tenir directament la solució, no interessar-se en el procés, però tenim també altres tipus d'eines també en les quals, per exemple, InnovaMath introdueix alguns d'aquests elements, Adaptive Maths, Squirrel, AI, més des del costat xinès, que són eines també que són tutors intel·ligents en els quals, amb l'ajuda també de mestres i d'experts en didàctica de la disciplina, doncs es fan també programes per poder avançar de manera autònoma o amb el professor sobre diferents continguts i personalitzar els aprenentatges.
Si parlem d'educació, hi ha un factor, a part dels docents i els alumnes, que són les famílies, no? Que no els podem, d'alguna manera, treure d'aquesta equació. Jo crec que possiblement han de poder formar part de la decisió de si s'utilitza o no s'utilitza i com s'utilitza la intel·ligència artificial, però tinc la sensació que hi ha una visió polaritzada, no? Potser a vegades des del coneixement i a vegades també des del desconeixement. Quin paper han de tenir les famílies i quin missatge els hi traslladaries tu des de l'expertesa, no?
Estem davant d'un context complex. Per què? Perquè, de fet, veiem també que des d'un punt de vista també d'usos de tecnologia segons context socioeconòmic i altres, hi ha moltes diferències. En certs casos, la tecnologia ve a substituir l'absència d'activitats o de relació amb altres persones que acompanyin aquest temps en família, però d'altra banda hi ha també acompanyaments, famílies que fan doncs, aprenentatge de programació robòtica o d'altres. O sigui, veiem una diversitat d'usos molt importants. Jo crec que és important per les famílies ser conscients que depèn de l'ús de la tecnologia, que s'han de tenir regles molt clares, que aquest element quan es fa en la relació família-escola és molt bo, o sigui, algunes escoles sí que fan tallers per a pares, escola de pares, i es defineixen usos compartits, i especialment en l'adolescència, quan comencen a haver doncs, també pressions socials de cara a tenir mòbil o altres, és important també que els pares d'un mateix context educatiu puguin definir normes i que les escoles puguin acompanyar també en explicar doncs, quins usos són adients, quins altres no.
Es pot aconseguir un equilibri entre la innovació i potser les preocupacions legítimes i ètiques de l'ús de la IA a les aules?
Sí, tot és qüestió de poder-ho tractar, o sigui, de no ignorar-ho. O sigui, jo crec que és un element important i jo convidaria els mestres també doncs, que veuen aquest element dia com a una fera, que és una paraula que utilitzem molt sovint amb el degà l'Enric Vidal a la Facultat d'Educació a la UIC. La fera tecnològica, aquesta fera ens hem d'apropar i no hem de tenir-hi... Hem de saber com tractar-la. Llavors, en aquest sentit, és important que la coneguem, sapiguem quan l'utilitzem, quan no l'utilitzem, fiquem regles, però és important que no l'ignorem. perquè si no, de totes maneres, els alumnes, doncs, i a més, entre ells es diuen, és que ara ve com un secret, he utilitzat això, o sigui, hauríem de dir, no, és, som conscients de les eines que existeixen, però volem que els usos siguin d'aquesta manera. Si ho feu per descarregar certes tasques, teniu aquests, aquests inconvenients, o sigui, n'hem de parlar, n'hem de parlar.
Hi ha prou regulació de l'ús de la IA en general i en aquest cas concret en l'educació, o encara anem una mica enrere, com ens passa sovint amb molts temes de regulació, que la societat i la tecnologia avancen a un ritme que no avancen les lleis?
Sí, un dels reptes és que estem utilitzant eines que no són europees. Jo crec que el proper repte serà dotar-nos cada cop més d'eines europees en les quals l'ús de les dades puguem definir-los, definir quin és. Actualment no tenim control, llavors sense tenir-ne control doncs hi ha moltes hipòtesis de què pot passar i és un element de risc. Actualment hi ha algunes iniciatives, però necessitem enfortir les iniciatives via projectes europeus, recursos formatius comuns, de cara a disposar també a nivell europeu d'eines sobre les quals puguem tenir, siguin conformes també amb les expectatives de tractament de dades de cara especialment a menors.
Com t'imagines l'ús de la intel·ligència artificial d'aquí 10 anys, tot i que això és una vida, gairebé quan parlem de noves tecnologies?
Sí, jo m'imagino, jo crec que hem de, en educació, tot aquest aspecte també de active hope, o sigui, esperança activa, o sigui, hem de construir escenaris que ens engresquin i que també, o sigui, que també és pensar com podem personalitzar millor, potser podem també fer, reduir certes ràtios en certes activitats en les quals hi ha una part de diagnòstic que es fa també amb ús de tecnologia, una part molt més personalitzada, o sigui, poder tenir una relació molt més personalitzada amb els docents i menys, menys gran grup. O sigui que hi ha moltes oportunitats, però això ens demana també que anem progressivament, doncs, d'una banda a formar i que també amb aquests coneixements els mestres puguin repensar també la manera de fer ús, personalitzar activitats, disposar també d'accessibilitat, perquè no tothom té accés a aquestes eines. Però vaja, jo crec que hi ha oportunitats positives si el món educatiu, en lloc de prohibir i entrar en aquesta polarització que comentaves, no, de dir, doncs, fora tecnologia, si en lloc d'entrar en aquesta por i el fet de deixar fora de l'aula la tecnologia, ho pensem de manera crítica i pensem quins aspectes ens interessen, quins no, i això demana un esforç complementari a molts esforços que es demanen a la comunitat educativa, que és imaginar-se també què ens interessa i què no.
Aquest esforç que és tan important, que ja ha sortit al principi d'aquesta conversa, i ara ens parlaves d'aquesta esperança també, no? Per acabar, Margarida, quin missatge donaries a potser a les famílies i a la comunitat educativa en l'ús de la intel·ligència artificial? Allò, si haguessis de donar un tip, una frase final.
Jo diria, parleu amb els vostres fills, amb els mestres, parleu amb els vostres alumnes o els col·legues a la universitat, parleu amb els vostres estudiants, què estan fent? I ajudeu també a definir des d'un punt de vista ètic què és adient, què no és adient. Jo crec que val la pena saber què s'està fent i també compartir entre companys docents quines són les pràctiques, perquè també hi ha elements molt interessants per facilitar la tasca dels mestres en la preparació.
Margarida Romero, investigadora en Ciències Socials, Intel·ligència Artificial i Educació i professora de la Facultat de Ciències d'Educació de la UICAL Campus d'aquí, de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aquesta xerrada sobre educació i intel·ligència artificial.
Gràcies a vosaltres.